L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart. Bona nit, és dimecres i s'obre de nou la porta de l'habitació dels pares. I qui us parla, jo, la Núria Lleonart, us acompanyarà al llarg d'aquesta estoneta. A més de mi, hi haurà altra gent que també ens acompanyarà. Avui som mares, eh? Avui està ple de mares, ple. Som dos més, o sigui, jo que no sóc mare, però dos mares més que ens acompanyen avui. I com sempre parlarem d'algun tema que espero que us interessi. El tema d'avui se'n va una miqueta del que seria el temari típic, doncs, de psicologia infantil o pedagogia infantil. Avui això vol ser un espai on reflexionar, on en algun moment cada un de vosaltres, oients, us hi sentiu identificats, i sobretot un espai que a través d'aquesta reflexió ens permeti riure i aprendre d'allò que no acabem de fer bé. A vegades en aquest programa em dona la sensació de com que ens centrem en temes molt més acadèmics, molt més de doncs, què són els límits o paraules molt més tècniques a nivell de gestió de les emocions dels nostres fills, com acompanyar-los en aquest procés de maduració emocional, i que caiem amb temes, això, molt acadèmics, molt de llibre, molt psicològics o pedagògics, si ho voleu dir així. I de tant en tant em ve de gust fer programes una miqueta més desenfadats, que tenen més a veure amb les sensacions que tenim quan tenim al nostre càrrec aquests menuts. Tant quan som pares com quan som educadors, professors, professores, fins i tot metges. És a dir, tots aquells que tenim a veure una miqueta amb l'educació dels infants. I treure'ns una mica el pes del llibre, el pes de l'article, i parlar de la vida, de la quotidianitat, del dia a dia, de les pors, dels temors, d'allà on ens equivoquem, d'allà on creiem que ho fem bé, de les inseguretats que també doncs, ens reporta el dia a dia amb aquesta figura de ser mare o pare. I avui va d'això el programa. M'agradaria que d'alguna manera tots els que esteu a casa us desféssiu d'aquest posat més rígid de pare i mare, d'allò, obrim bé les orelles per escoltar de quina manera avui el programa ens ajudarà a ser millors pares. I el que us demanaria és que justament avui, per ser millors, hem de pensar en lo pitjors que som. És a dir, en com de malament i en quines coses fem de malament en la nostra maternitat i paternitat. Per fustigar-nos, per pagar-nos amb un fuet i dir-nos lo mals pares que som i lo malament que ho fem? Doncs no. Justament per enriure'ns-en i donar-nos en compte que, a través del sentit de l'humor, serà molt més fàcil rebaixar l'autopressió que ens imposem tots nosaltres quan estem davant d'educar els nostres fills. Perquè d'això també en sóc conscient. I a més em va molt bé que hi hagin avui només mares. Perquè tot i que soni una mica sexista, és cert que aquesta tensió sempre és una mica més elevada en la part femenina de la història, paternal i maternal, que no pas en els pares. És cert que les mares us angoixeu molt més fent-vos més vegades la pregunta de «i seré una bona mare, i ho sabré fer bé, i aquí on m'hauré equivocat», segurament també per la condició de les fèmines. El nostre cervell funciona diferent que el dels homes i és cert que estem més predisposades a patir o a observar allò que genera patiment al nostre voltant. I és per això que probablement a vegades aquestes inseguretats ens porten a fer actituds un pèl histèriques, si m'ho permeteu. Que també ho fan els pares, també ho fan, però és veritat que sobretot amb la meva feina on veig que us autoflagelleu més, flagelleu més, sou les noies. Les mares sou les que, és que segur que no ho faig bé, i us poseu a plorar moltíssimes vegades davant d'un problema, és que jo aquí m'he equivocat i segur que jo no ho sabré fer bé, i jo haig de ser una mare perfecta. Jo això no m'ho han dit, però us ho he vist moltes vegades a la cara. I justament, com que de perfecta no hi ha ningú, al contrari, quan ets mare o pare o educador, com que el que tens davant teu, entre les teves mans, no és un objecte, per exemple, no és una tele que tu amb el comandament a distància agafes, apretes un botó i s'engega, i quan vols que deixi de cridar, abaixes la veu per un altre botó. El que tens davant no és algo previsible, com això que estem parlant. El que tens davant és algo completament inesperat, imprevisible, sorprenent, i que no saps mai per on et sortirà, que et requereix un estat d'atenció molt gran per intentar no equivocar-te. I aquest estat és el que ens pressiona i el que no ens deixa disfrutar de tant en tant de lo agradable d'equivocar-nos, del que representa riure d'aquella equivocació. Aleshores, avui una miqueta el que m'agradaria és això, que tots ens relaxéssim, que ens miréssim, sortíssim. És un exercici molt, molt xulo mentre anem sentint les convidades d'avui, aquesta sensació de surto del meu cos i em situo una miqueta a la porta d'entrada de l'habitació on estic. Si esteu a la sala d'estar, doncs el vostre cos segueix estant assegut al sofà, però és com si vosaltres us poséssiu a la porta d'entrada d'aquesta sala d'estar i us veiéssiu a vosaltres mateixos com dins d'una pel·lícula, com si poguéssiu veure passar la vostra vida en forma de pel·lícula. Això ens permet ser objectius i quan aconsegueixes fer això, rius moltíssim, no només adonant-te compte de que ets molt més bona del que pensaves, és a dir, que fas les coses molt més bé del que tu ets capaç de pensar-te, sinó que aquelles que t'equivoques realment són part de tu i demostren que has actuat siguent l'autèntica persona que ets en el moment d'equivocar-te. I pots enriure tant, i pots treballar-ho sense sentir-te culpable ni responsable, perquè quan pots veure-ho des de fora entens tota la situació i per què t'ha passat allò. Llavors, això és el que convidaria a fer. Mentre les nostres convidades avui són elles les que es despullen una miqueta i ens expliquen què fan quan s'equivoquen o on creuen que s'equivoquen com a mares, i en la tasca que més difícil els hi sembla ser mares, doncs que vosaltres des de casa també ho feu. Us feu totes aquestes preguntes i intenteu mirar-vos des de fora què és o on és allà on us equivoqueu. Però sempre en l'ànim de riure, de construir-nos, d'alguna manera d'enriure'ns-en de nosaltres mateixos, que és la manera més bona que tenim per viure de forma tranquil·la i feliç, i sobretot conscient. És a dir, quan se sap enriure d'un mateix, vol dir que té un control del que li passa a la seva vida tan gran, tan gran, tan gran, que res el pot fer defallir. Per tant, us convido a això, avui a enriure'ns-en de nosaltres mateixos, d'aquestes històries més nervioses que ens comporta ser pares. Bé, dono pas a les convidades d'avui. Tenim a... Qui tenim per aquí?
Hola, sóc la Cristina, ja he vingut altres vegades i avui torno a ser convidada al programa.
Moltes gràcies, Cristina.
Hola, bona nit, sóc la Gemma i estic encantadíssima de tornar a repetir a l'habitació dels pares, com sempre, per donar un cop de mà a tots els altres pares.
A tots els altres pares, eh? Doncs avui a veure si realment els podem relaxar en aquest sentit, no? Podem tenir aquest programa més divertit. Jo, si em permeteu, avui no actuaré de portadora d'informació o de moderadora, sinó que em convertiré en una tertuliana més. Perquè jo no sóc mare, però també com a educadora faig coses molt malament i m'equivoco moltíssimes vegades. I penso que això, avui podem crear aquest espai de... Bé, anem a fer un cafè, eh? I parlem de coses molt més livianes, però que a la vegada són les que també ens fan moure i ens fan preocupar. Perquè és així, no? És a dir, vosaltres quan feu de mares... Primer, la pressió, la noteu? Us la poseu, aquesta pressió que jo parlava? Aquesta sensació de ho he de fer bé, que sóc mare i sóc responsable de la vida? De...
Potser quan era més petita, sí. Et preocupaves abans d'hora de les coses. A la meva filla li van sortir unes intoleràncies alimentàries i jo em vaig preocupar moltíssim. I com li explico que no podrà tornar a menjar ni llet, ni ous, ni tomàquet, ni un piló de coses? I vaig buidar tot l'armari, tot el que hi havia, i vaig anar a l'herbolisteria i vaig comprar tot el que podia menjar, tots els substituts de totes les galetes, de tot, 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 tot. I quan va arribar a l'escola li vaig explicar: mira, Martina, hem de parlar amb tu, que te'n recordes que hi vam anar al metge? Doncs mira, a partir d'ara només podràs menjar el que hi ha a l'armari. Diu: ah, vale, puc anar a jugar? Ah, Jo portava dos dies llegint ingredients, com li explicaria, i com ho faria, i com s'ho agafaria, i ella diu, mal, puc anar a jugar? Sí, i puc menjar galetes d'aquestes que m'has comprat? Sí, ah, vale. I dius, ai, i per això no he dormit jo aquesta nit.
I per això he estat tan nerviosa, per això m'he anat corrents, i per això m'he mossegat 3 vegades les ungles, quan la resposta és absolutament normalitzada. Per tant, diríem que, sobretot quan la teva filla era més petita, alguna vegada vas pecar de sobreprotecció.
Sí. I quan agafi la varicel·la, i la doctora, que anem amb una homeòpata, em deia, quan agafi la varicel·la, ja ho treballarem, saps? Ara no ens preocuparem per quan agafi la varicel·la. I després et relaxes d'aquests temes. M'imagino que a mesura que va creixent et vas relaxant. Mm-hmm. Almenys jo, eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Sort que et relaxes, perquè si no seria una bogeria.
Jo, en quant a pressió com a educadora, és veritat que hi ha aquest tema, no? O sigui, la sobreprotecció, en el meu cas, és no m'estaré equivocant amb el diagnòstic. És a dir, bueno, jo estic pensant que aquest nen està cridant l'atenció, però segur que crida l'atenció, tens tendència a obsessionar-te i a mirar-te-li, remirar-te-li, tornar-te-la a remirar per veure si hi ha indicis de que potser no és només una cridada d'atenció, potser sí que està patint, potser sí que té angoixa, potser sí que hi ha un bloqueig, potser sí... Aleshores comences, però esteu bé a casa? Però vosaltres dos entre el matrimoni us enteneu? Esteu vivint una separació? Bueno, però és que clar, potser... És a dir, també aquest nivell de nervis vindria donat amb el sentit de... Ai, és que tinc aquesta coseta entre les meves mans a veure si erro el diagnòstic i la liem, no? Doncs una miqueta també vindria per aquí. Bueno, tranquil·la, mirem-nos-ho, deixa passar una mica de temps i ja anirem veient, no? Gemma, tu aquesta pressió d'haver de fer les coses bé i preguntar-te...
Jo, malauradament, com la Cristina ha dit, sí que tinc... De sempre, sóc de ser molt exigent i molt perfeccionista a mi mateixa, llavors no me'n dono compte i ho extrec amb les nenes. Hi ha situacions que poden ser resoldres fàcilment, dir les paraules bé o... que el conflicte no se'n vagi més llarg o que s'allargui, reconec que ho faig. Ho faig allargar, ho faig anar al límit, em fico bueno, com una histèrica, començo a cridar. I en aquell mateix moment m'engresco tant que vinga, va, fiquem-hi salsa, vinga, va, tothom allà mirant, dic, m'és igual, pal, en teatre no hi ha ningú. I quan passa al cap d'una estona, quan ja m'he engrescat i començo jo també a dir algunes paraules que no hauria de dir, alguns comportaments que no hauria de fer, i les nenes, mama, home, mira el que estàs fent, el que estàs dient... Passat un cert temps, em començo a relaxar, tinc la visió teva de la Núria Llunar com la verge, què estàs fent? Dic, ai, això no toca, no? I llavors me ve el remordiment de que em miro i dic, hosti, si són nenes de 5 i 3 anys, no els hi puc exigir coses de 15 o de 10, si tenen 5 i 3 anys i fan el que fan, i llavors m'he de calmar i passar aquest moment de totes allà engrescades i muntar-la i liar-la, jo ja em reconec que som les showwomans directament, ja, però tot allà on anem, em sembla, ens coneixen a tot arreu.
A tot arreu.
Sí, sí. I després, passat aquest moment, faig com el moment de reflexió, dir, aviam, para un momentet, què és el que has fet, no? No has arribat bé. Llavors, fem el moment de reflexió, les enganxo a les tres i dic, mira, ha passat això, tu has fet aquestes conductes, has dit aquestes coses, m'he posat nerviosa, no vull arribar a aquest punt, però arribo i començo jo també a cridar i faig malament. Tu creus que això que ha passat ho he fet bé? No, jo reconec que tampoc. Pues vinga, intentem a partir d'ara pues, fer les coses millor.
Coses millor.
I, sí, no? Però això, a vegades també, ara que anaves dient coses, dic, ai, aviam, dic, me'n recordaré de situacions, dic, no sé si després les podré dir. A vegades quan anem pel carrer, com que les meves nenes són molt nervioses i se'm disparen, és com dues fletxes, dic, aquí vaig, però sempre vaig amb el carretó una lligada i començo, si no fas això, no, això altre, no? Que avui me deia una amiga, això és totalment amenaça, dic, ja, però em funciona. Jo faig com la Núria Llunar, conseqüències, conseqüències, i en plan, després vaig, càstig, amenaça, no sé què, i llavors penso, ai, m'he tornat a passar. Bueno, quan arribem a casa ja en parlarem i llavors intento suavitzar i fer la reflexió, no? I arribar a un punt.
Per tant, el teu principal error seria l'exigència.
Sí, totalment.
I a vegades perds de vista que les teves filles tenen l'edat que tenen?
Totalment.
Això és molt comú amb molts pares i mares, eh? O sigui, és un dels errors més repetits, no compartits ja, compartits segur, però més repetits durant tota la infantesa dels nens, que és aquesta... perdre a vegades la noció de l'edat que tenen i de fins què o com o de quina manera poden entendre, aguantar o seguir aquella norma. També et passa, Cristina, això?
Uf, el meu és més complicat. Amb el meu home un dia em deia, és que creus que és més gran del que és i tu creus que encara té 3 anys.
Uh-huh.
Jo l'acusava amb ell de que li permetia coses que ja no tocava permetre'ls, perquè nosaltres tenim uns horaris molt estranys. Al cap de setmana no podem estar gaire amb ella, va una mica de rebot. Després, per històries que tenim, estem temps de viatge fora. Ens sentim culpables, permetem coses que no hem de permetre... Uh-huh. I se'ns arrepenja. La seva feina és...
I a més a més, perdona, que jo hi afegeixo una cosa més, És filla única.
És filla única.
Vale.
Filla única i la vaig tindre amb 35 anys.
Uh-huh.
Amb el que vol dir, que portes una vida molt activa, de cop i volta dius, vaig a parar, sí, vull ser mare, però no tens l'energia, ni tens... I com que saps que serà filla única, a més... perquè jo vaig estar molt malalta estant embarassada d'ella, també la consenteixes més. És un cúmul de coses. Mm-hmm. I és molt, molt llesta. I a la que li dones el dit, s'agafa la mà. I, és, mm-hmm. I ara el seu pare estarà 15 dies fora i ahir va començar ja amb un xantatge psicològic. Perquè no puc dormir amb tu, que jo et trobaré molt a faltar, perquè no sé què... Perquè més és molt, molt dramàtica, mm-hmm. és teatral, mm-hmm. total, no?
Mm-hmm.
I és filla nostra.
Sí, sí.
Per un costat dius, és que està fent teatre, està fent... Però hi ha una part de tu que se sent culpable, no? I això de les edats... Havíem decidit que parlaríem amb tu i quedaríem fora micro a una consulta per veure si ens posàvem d'acord, pare i mare, perquè això és...
Mm-hmm.
I un dels errors que vaig tenir, que no em vaig donar compte fins que vaig dir...
Després ho comentem, Fora...
Sí, sí, sí. Va ser que era molt petita i hi ha una temporada que els hi don per picar.
Mm-hmm.
I em picava,
sí.
Em picava a la galta. I un dia que jo estava molt girada... M'hi vaig tornar, fluixet, a la galta,
mm-hmm.
clac, clac, i vaig veure que m'estava posant al seu nivell i que ella no pararia.
Exacte.
Va arribar un moment que vaig dir, ella no pararà,
mm-hmm.
perquè ja anàvem a més, i dius, Cristina, para, perquè què estàs fent? Ella no ho està entenguent. Vull dir, aquest missatge que jo quan dic, que no t'agrada, doncs a mi tampoc m'agrada, no l'entenia.
Entenc.
Era massa
en
petita
època,
per entendre-ho, no?
Molt bé aquest exemple, perquè és que és tal qual.
Oh, però clar, era allò de dir... On tot has posat? Això no ho expliquis mai a ningú, perquè les mares, bones mares,
no
fan mai això.
Sí,
i ara,
sí,
quan
sí.
parlaves del programa, de què parlaríem, m'ha vingut al cap mm-hmm. això. No? En aquell moment, a davant del lavabo, estàvem a davant del mirall, i ella, pla, i jo, pla, no, pararàs, pa, i dius... Cristina, para tu, que ets l'adulta, sí. sisplau, para tu, perquè jo no paro.
Però és que, a més, és un exemple genial, perquè també és un altre error molt comú i, a més, normal. O sigui, una mica avui aquí és aquesta, no? El missatge de dir, ei, és que són errors normals, perquè tu ets una adulta i funciones com una adulta. I és molt difícil, quan estàs fent de mare, convertir-te al 100% de temps amb el nivell d'intel·ligència emocional del teu fill. Aleshores, caure en aquesta provocació de ja veuràs com ho entendràs si tu em pegues, una bufetadeta, jo també te'n fumo una altra. I veuràs que, com que no t'agrada, ho deixaràs de fer. No, perquè ells, en aquella edat, sí que tenen, això tenen consciència als 5, 6, 7 anys, ¿vale? que no t'ha agradat? No, doncs no m'ho tornis a fer. Però quan són tan petits, l'època que toca picar, que estem parlant dels 2 anys, 2
sí.
anys i mig,
sí, sí.
primer des d'aquí, ja ens, no volíem ser avui, diguéssim, pedagògiques, entre cometes, però és veritat que, mira, ens dona joc, no? De dir, és normal que els 2 anys piquen. I pica la Marta, l'Helena, el Pere i en Miquel. Piquen tots. Té una explicació. Encara no saben parlar. I com que el mecanisme del llenguatge encara no el tenen ben assimilat i no el poden utilitzar per expressar-se, el que descobreixen és que corporalment sí que es poden expressar. I llavors aprenen el fet de picar i, el fe, i a més a més el fet de picar és una cridada d'atenció, ens vol dir alguna cosa quan ens piquen, que no ens ha agradat el que ens han fet, que ens ha molestat de la manera que la mare o el pare ens ha parlat, que senzillament tenim un atac de tossuderia i no ens dona la gana fer una cosa, és a dir, ells utilitzen el picar com a mitjà de comunicació. Ho hem de permetre? No. Però si no sabem, una, que allò és normal, a la primera sensació és... Però què s'ha cregut picar la mare? A mi no s'hagués ocorregut mai picar la mare, per exemple. No?
Amb una mirada del pare seria prou.
Seria prou. Clar, amb una mirada del pare als 7 anys, però no els dos. Sí. Els dos pagaves exactament igual que la teva filla, no? El que passa que és això, no? No s'hagués ocorregut. I oblidem que té 2 anys i que no entén que no es pot picar i que s'ha de demanar les coses d'una altra manera. I sí, caiem amb el gran error de tornar-nos, sí, perquè així aprendràs a que això no es fa. I automàticament es genera aquesta sensació de jo això no ho penso explicar a ningú, perquè com se n'entén, quina mala mare, que no tinc paciència, que no sé fer les coses. A nivell d'educadora, per exemple, a mi això que et passa a tu no em passa a nivell físic, però sí a nivell verbal. Allò, un nano, un adolescent. Jo sé que és un adolescent i jo sé que vull estar creuat perquè resulta que, a més, normalment l'avantatge que jo tinc enfront d'altres educadors o professors o pares i mares és que jo sé què els hi passa perquè m'hi confien i m'ho expliquen. Però, tu saps que aquell nano està passant una mala època, pel que sigui, perquè doncs, la noia que li agrada no li fa cas o perquè els estudis no li acaben de sortir bé. I també saps que és una mica xinxon i tu arribes a treballar i li dius bon dia, Albert. I l'Albert et diu... Pues serà per tu el bon dia. Primer moment, ja intentes. Sí, normalment, la reflexió ja és ai, va, Núria, que és l'Albert i té un mal dia. Vinga. Però hi ha dies que penses però l'Albert aquest que s'ha cregut a mi contestar-me si no l'he fet res. I resulta que el tens a classe. I l'Albert t'està rebotat, com que ha passat pel teu costat i ja t'ha contestat malament, això els adolescents ho fan molt, ja t'ha agafat de cap d'esquila. Aleshores és, val, tota la meva ràbia la concentro amb la Núria. Aleshores estàs fent la classe i tu tot això ho saps, no? I tot superconvençuda, ets una super, ultra, mega bona professional i saps que això passa. Estàs allà i, Pep, què li agradaria contestar-me què són les habilitats socials? No? Aleshores veus l'Albert que agafa un bolígraf i una llibreta i es posa a fer mates. I aleshores li dius, Albert, sisplau, que estem fent una altra assignatura. No li hauries de dir. Perquè aquí ja estàs provocant. Ja saps que l'Albert té un mal dia perquè t'ha contestat malament, però com que t'ha contestat malament l'has mirat més que els altres. Eh? I llavors l'Albert comença. Bueno, ja ho sé, però què passa? Jo és que haig de fer mates. I és que ets una pesada, Núria? Bueno, ho deixes aquí. I al cap d'una estona, Albert, sisplau, no facis aquest soroll. Veus com ets una pesada? I llavors acabes dient, el passat ets tu, tio, que no t'aguanto. Ding, 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 dong, 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 totes les campanes i de cop i volta acabes de dir, dius...
Què és el que he dit?
Li acabo de dir pesat i que no l'aguanto. Saps? I és ell el que... Saps? Perquè ell a mi m'estava dient pesat. Però com em puc posar a la seva alçada jo amb 38 anys i ell que en té 14? Sí? Doncs és el mateix. És aquesta sensació de... I aleshores tens dos opcions. Quan tens un molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia, capaç d'assimilar aquell error, ets capaç de dir, Albert, davant de tota la classe, perdona, sí que t'aguanto, però no te'n dones compte del to amb què m'has estat parlant, jo avui tampoc tinc un bon dia, però ja només arribar m'has contestat malament, que ho hauria de saber, que t'hauria d'entendre, però bueno, mira, he perdut els nervis i de veritat, perdona que això no es fa i jo no tinc cap dret a dir-te pesat. Que sí que estàs donant una lliçó perquè li estàs dient i tu no tens cap dret a dir-me pesada sense dir-li. Aquest és el millor dels dies, eh? L'idíl·lic, la pel·lícula. Però normalment el que sol passar és matem aquí el tema, continuem amb el dia a dia, eh? I mira, segurament demà ja no se'n recordarà que li he pesat. I sobretot, no ho expliquis a ningú dels teus companys perquè, clar, evidentment et jutjaran. No? Que és aquesta pressió, no? El jutjar, sí. Jutjaran, no? Clar, i és, quan comets un error així, jo crec que al final el bé, el bo i el que va bé és dir-ho i que algú et digui bueno, Cristina, no passa res, és que és el que passa, a vegades perds els nervis, o no?
Sí, però has de vigilar amb qui li dius, eh? Perquè totalment. Jo no fa gaire em van donar l'etiqueta de la pitjor mare i tieta del món. perquè feia un dia esplèndid, les nenes feia poc havien començat a l'escola, jo tenia la meva filla i dues nebodes a dinar a casa. I els dic, fem una cosa, voleu parar de casa meu a la rectoria vella, no han de baixar ni travessar el carrer, la mateixa cera. Us deixo jugar una estona mentre acabo de preparar el dinar. Estem parlant d'una nena de 10 anys, una de gairebé 8 que farà aquest mes, i la germana més petita, que en té 5, val? La meva ja ha estat altres vegades a la rectoria vella, sola. I busquen cargols i juguen, i la cosa més innocent del món, perquè em nego a tindre por.
Sí, senyora.
Perquè jo estava tot el dia al carrer i em nego a tindre por. Sí que els temps han canviat, sí que hi ha més trànsit, sí que se senten més coses, però jo per mi feia un esforç de confiança.
Tu estaves justament superant una de les teves pors, dient, va, aneu a jugar.
Jo m'estava treballant això i elles estaven encantades perquè les deixava. Dic, una premissa, però, anireu al parc a baix a jugar als gronxadors? No, ens quedarem aquí. En el cas de que aneu a baix, si teniu alguna cosa, la porta del garatge està oberta i quedem que si veniu a casa, veniu per aquesta cera i jo, si us vinc a buscar, vinc per aquesta cera, d'acord? No deixeu la Bruna sola, que és la petita, i inclús en un moment donat va vindre una de les nebodes, la gran, a buscar un bol per ficar els cargolets. Perfecte, fins aquí tot bé.
Tot bé.
Acabo de fer el dinar i penso, vaig a buscar-les, que és l'hora que hem quedat, pam, 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 i sona el telèfon. I em truca la meva cunyada, la mare de les dues nenes, dient-me, la Martina està dalt d'un arbre i estan soles al parc. Despenjo el telèfon, quan vaig ja no estava dalt de l'arbre, i clar, la meva filla em deia, és que jo puc pujar els arbres, el pare em deixa pujar els arbres. Sí, però és que no hi érem ni jo, ni la mare, ni el pare, però és que jo no sabia que no podia pujar dalt d'un arbre. Val, fins aquí tot bé. La persona que va trucar de molt bon cor dient, escolta, m'acabo de veure les teves filles soles i la teva neboda està dalt d'un arbre. Val? No va passar res, arribo a casa i amb un sopar d'amigues jo dic, oh, l'altre dia, guaita, què em va passar? I em va caure una rastellera. És que aquí se li ocorreix, és que els nens no som, només són fills dels nens, sinó també són fills de la societat, és que si no haguessin trucat a la mare i haguessin trucat a la policia se te l'haguessin endut perquè tu no pots deixar els nens sols. Doncs ho vaig fer tan malament, Núria. Jo no sabia que ho feia tan malament. I clar, ara quan parlaves
doncs que ara m'estàs també deixant una mica al·lucinada, Pia.
Clar, perquè era una història innocent, i estem parlant que no és una cosa que fan cada dia, que no sé què, que no... Si anem a buscar ja, no? És que cada dia aquests nens estan sols de tal hora a tal hora. Estaven mitja horeta soles, que no estaven soles, perquè passa molta gent, que no sé què, pam, pam, pam.
Que les tens al costat de casa.
El que jo em pensava que era tan innocent, resulta que realment, amb la legislació, ara no sortirà,
sí,
ho vaig fer molt malament.
Sí.
Perquè no pots deixar menors d'edat sols.
Però podria ser. El que passa que aquí és on jo sempre dic, i el seny, i el sentit comú,
ja.
És a dir, quantes vegades, o sigui, des del meu punt de vista, ara com a... Jo això a Barcelona ho veig bastant sovint. Els que viuen a prop d'un parc, i sobretot tenen el balcó sobre aquest parc, tu a vegades el dissabte passes per allà i sents... Jorge! Josep! Pugeu que el dinar és a taula. I de cop veus dos nens de 10 i 11 anys corrents, ah, la mare, corre a sopar a taula. Ai, el dinar a taula. És a dir, a Barcelona els nens també comencen a anar molt d'hora sols, sembla mentida, però jo hi veig una diferència. O sigui, jo abans, com tu, Cristina, i com la Gemma, nosaltres ens hem creat al carrer. Ens hem criat al carrer, no? Vaja, jo.
Sí, sí.
Jo anava, de molt petita ja anava sola a l'escola i tornava sola de l'escola. I potser tenia això, potser feia quart, i anava amb el meu germà sola, és a dir, 10 anys, 9-10 anys i anava sola a l'escola. Ara no veig quasi cap nen de 9-10 anys anant sola a l'escola. No només això, sinó que no veig nens jugant a la plaça de la Vila sols. Sols, jo m'hi passava hores. Potser als 10, segur, als 10 ja començava, arribava, berenava, mare, me'n vaig a jugar a la plaça. Possiblement també perquè pares botiguers, bueno, no? que tampoc no et podien vigilar més enllà, però ens anàvem amb la Carmina, amb els grans, els veïns grans ens vigilaven al final, no? En els petits hi havia nens de 13, 14, 15, i els de 10, doncs, els de 15 ens cuidaven.
I la premissa era a sopar,
a sopar i,
o a dinar,
sí, sí, i tu, tots els nens desapareixien. Perquè si no et quedaves, et quedaves sense poder tornar a sortir, sí, l'any, sí, demà, si quan el primer crit, no, a taula i al llit el primer crit, si això no es complia, doncs se'm fa estrany veure que a Sant Celoni, en el poble, això s'ha perdut i que, a més, hi ha aquesta alarma, diguéssim, o, saps, o que es pot arribar a generar aquesta alarma, i, en canvi, m'estic donant compte que a Barcelona els nanos van molt, no d'hora, però quan toca, jo crec que quan toca, jo crec que un nen de 13 anys ja pot agafar un autobús. Tu aquí els hi dius a una mare que un nen de 6è, sí, agafi el tren sol i se'n vagi fins a Cardedeu i que el pare l'espera a Cardedeu perquè el metge el té a Cardedeu i et diuen si t'has tornat boja. En canvi, a Barcelona, que un nen agafi el metro per anar on treballa el pare, és la cosa, hi hagin 7 parades, és la cosa més normal del món i habitual, i no passa res. I aquell nen fa el trajecte sol amb 13 anys i fins i tot agafa l'autobús sol, i perquè segurament les distàncies són diferents i els nens s'han d'espavilar, però per mi se'm fa molt curiós que els nens de poble siguin molt més sobreprotegits que els nens de ciutat.
Quan abans no era així.
No era així, no era així, no era així.
Perquè
a més que no té sentit de ser així.
Jo recordo de ser adolescent i parlar de Barcelona era, ui, és que a Barcelona passen coses molt dolentes.
Sí. Sí.
I al canvi el poble podies estar dalt d'un arbre, podies estar jugant fins a les tantes, i més a l'estiu, per exemple, i era una cosa que ara és impensable. I un dia, parlant amb una amiga més gran que jo, deia, els protegim tant, només vas als negrets,
sí,
que
sí,
es juguen,
sí,
fora de la plaça.
Totalment.
Tots els altres sempre estem acompanyats dels nens i no els podem deixar sols, sí, ni per res.
Sí.
I jo vaig pensar, vull treballar-me això.
Sí.
No vull
ho vaig a fer.
Saps? I patabom. Llavors es veu que ho vaig fer-ho molt malament.
Jo, mira, les meves amigues em cataloguen de sobreprotectora i reconec que sí. I n'hi ha una altra que sempre diu, si anem pel carrer o a algun lloc, diu, ja em fa la palmadeta aquí a l'espatlla, diu, ja comences a... Diu, avui no siguis gaire histèrica, perquè començo a cridar i això. Però, per exemple, de les bufetades m'ha passat tranquil·lament amb les nenes, no? I allò de...
Allò, posar-vos, sí, a l'alçada.
Sí, vull dir que estigui tranquil·la, que suposo, sí, que això hi passem totes, i jo tinc la consciència ben tranquil·la, que quan explico algú, o hi ha algú que ho entén, o hi ha algú que, com les altres, no, ala, 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 i dic, però bueno, mira, cadascú ho viu d'una manera o intenta solucionar com pot.
Sí, i al final també es tracta de crear una mica entre tots una xarxa de recolzament,
sí,
no? De poder dir, ostres, mira, això també m'ha passat, m'he sentit com tu, ostres, què podem fer perquè no ens torni a passar, no? Això també s'ha perdut una mica, crec, però bueno, segueix, Gemma, que t'he tallat.
No, dic, després anava rumiant coses així que podrien riure, doncs, anar a l'IKEA i venir al guarda de seguretat, anar... On era? El Decathlon de Mataró i venir el guarda de seguretat, a veure què és el que passa aquí, o les nines, vull dir que clar, se'm disparen i les perdo, i encara que a vegades vagi amb reforços, a mi tinc una mica com de pànic d'anar a algun lloc sola amb les nenes, perquè és, per exemple, anar al Mercadona, dic, va, m'ajudeu a la mama i agafem el carretó. Si jo aquell dia he descansat i sé portar bé la situació, vale, però com hagi descansat poc, o tingui coses al cap, o has de fer, ja veus l'actitud de les nenes, i és anar al Mercadona, doncs quan vaig amb el carretó, el fiquen carretons al mig i la gent s'entrebanca. Perdoneu, perdoneu, mama, què agafo? Agafo tomàques. I fim, fim, es disparen, comencen a pesar la balança, a ficar la mà a la balança, mama, comença a tirar coses, agafa el bol, i ai!
Sí, i... aquest descontrol, no?
Sí.
I això posa nerviosa, oi?
Moltíssim.
Sí. Se deia que jo amb el temps em havia relaxat, perquè... Quan la Martina era molt petita, cada vegada que hi havia una situació d'aquestes, la sensació de que malament que ho estàs fent, saps? I ara, clar, també han anat canviant les situacions, no? Però hi ha moments, dius, mal de mucho consuelo de tontos, arribar un dia a l'escola i estàs a punt de baixar del cotxe i ha trobat una bossa de xutxes que li van regalar i va quedant allà i vol una xutxa. Li dius que no. I et munta un pollo com si tingués 2 anys...
Mm-hmm.
I que és el pitjor dia de la seva vida i que odien a l'escola i comença a insultar-ho tot i tu dius, i ara què faig?
A mi em diu,
va,
mama...
Calma, si tu estàs prou bé, et pots calmar i entres i que no vol quedar-se a l'escola i ella, per què tota la vida d'anar a l'escola? I farà 8 anys aquest mes que ve. Tota la vida.
Tota la vida, Àngela,
tota la vida. I hem parlat que era molt dramàtica. I de cop i volta tu estàs allà, que et comencen a caure les gotes de suor, perquè tothom, ara ja no tant, perquè m'imagino que jo també anímicament estic més bé, i ja no és tant la pressió, no? I sempre hi ha una mare que diu, tranquil, a mi me l'ha liat perquè no volia esmorzar, perquè li he preparat pa amb mantega i volia pa amb xocolata. Saps? I l'altre diu, uf, pues a la meva per llevar-la cada dia dius, ai, bueno, no és mal, no? Sí. Perquè a vegades tens la sensació de dir, he creat un monstruet, tots els nens són d'una manera i la meva és d'una altra.
Sí.
I això me'n recordo que passava, anava a la piscina i et trobaves en situacions que deies, ah, vale, la meva filla és normal, es queixo com aquesta, l'altra no sé què, i clar, dius, no t'has de quedar amb això, però dius, que va bé, de tant en tant, el recolzament de la resta de la humanitat.
Clar, aquesta xarxa, no?, que dic, és que seria important que recuperéssim aquest, doncs, per exemple, la Gemma, quan diu, les meves filles se'm disparen, disparen al mig de, doncs, estem en una àrea comercial i se'm disparen. Les mirades que rep la Gemma, estic segura que són les de, bueno, què?, penses fer alguna cosa amb aquests nens o no? Que no, saps com? Aquesta tia passa de tot.
Controles una mica,
controles una mica. Aquesta tia passa de tot. Aquesta tia, no? I aquestes són les mirades que reben. Estaria molt bé que tots nosaltres, quan ens trobem amb la Gemma, no la Gemma com a tal, però ens trobem en situacions de pares i mares que veus que estan desbordats, una cosa és el passota. Que hi és el passota? Sí que hi és el passota, creus que allò ho fan de sempre, cada dia. Però és igual, i fins i tot amb el passota, fins i tot amb el passota, que tots nosaltres agaféssim aquesta actitud, bueno, anem a col·laborar, i és, ai nena, guapa, què fas per aquí? Que hi ha la mare està allà, molt bé, vine, que t'acompanyo, frenar-los nosaltres, sense jutjar a la mare. No sé si m'explico. Ai, que estàs agafant tomàquets? Sí. Val, doncs mira, els tomàquets, i explicar, els tomàquets s'agafen així, no els pots agafar. Mira, on és la mare? Perquè quan algú extern frena algun nen que està per allà, sí? Ostres, tot retorna molt a la normalitat.
I se't baixa aquesta ansietat tens. O...
I una picada d'ullet, aquell picar-li l'ullet a la Gemma com dient, ja ho he vist, tranquil·la, que t'ajudo, i el recol·loco. I no pas un, mira, eh?
Jo he arribat a dir-li a alguna mare, tranquil·la, totes estem igual, o a mi em passa el mateix, saps? Perquè veus allò, no? Et sents identificat a vegades, no, de dir, ui, està a punt d'entrar en una crisi de desesperació, i veus el nen, no? I dius, tranquil·la, que jo me n'he fet un tip de córrer, no? Dic, mira, la meva estratègia era passar per aquest passadís, prova a veure si el trobes per aquí, no? I clar, dius, ai, gràcies, perquè em dic, No és allò de que tots anem
jo és veritat que tinc la sensació, al no tenir fills també rebo molt els inputs de la gent que no té fills. Em refereixo a entrar en un restaurant. Els restaurants cada vegada passa menys, perquè és veritat que els que teniu fills sou d'una generació, que és la mateixa que la meva, que heu sortit molt i que vosaltres mateixos anàveu als restaurants i us molestava el fill del veí. I, per tant, és veritat que no... O sigui, que sabeu a quins llocs, en general, sempre hi ha el que no, però sabeu a quins llocs portar els nens, no? Però a sopar ja no et trobes nens. Jo me'n recordo que jo anava a sopar amb els meus pares i els meus pares em posaven a dormir al sofà, doncs, de Can Net o de Can Carrau o de les Albes, em deixaven allà dormint, no? I ells sopaven a la cadira del costat, no? Ara ja no se'ns ocorreix anar-nos a sopar a les 9 de la nit amb els nens en un restaurant, o te'n vas a casa d'uns altres amics que també hi ha nens, o surts a dinar, no? Però sí que alguna vegada, o la platja, per exemple, la platja és un lloc de molts nens, i els nens, escolta, a la platja es deixen anar, i criden, i juguen, i corren, i tiren sorra. Doncs molta gent d'aixecar-se perquè li han tirat sorra, i de cop veus la mare que ve corrents des de l'altra punta de la cala, Marçal! Que t'he, perdó, i m'havien perdut a tothom, que t'he dit que no tiris sorra. I quan va passar la mare, vas veient per darrere com van dient, no m'estranya, amb aquesta mare cridanera. Aleshores jo dic, no costa menys que dir tot això i fer tota aquesta gestió d'aquesta mare cridanera, no costa molt menys agafar i dir-li en Marçal, ep, tu, nano, vine, has tirat sorra, home, que això no es fa.
L'energia és diferent.
Saps? Sí, això no es fa.
Si no hi ha nens pel mig.
Avisa, tal, no sé què, no sé quantos, saps? Però, i fins i tot potser gent que té fills, no? Però aquest em molesta, no? I passar la mare i en comptes dir-li, que ja l'he avisat, no pateixi, jo ja li he dit que a mi no em torni a tirar sorra, saps? Ja està fet, aquella guinyada d'ull, ja està fet. Doncs no, no? Aquesta necessitat de... I mira, no sé què, ho fem fatal. Jo sí trobo faltar aquesta xarxa entre vosaltres, eh? Uh-huh. Aquesta, abans ho deies, no? Aquest cop a l'espatlla de dir, vinga, va, som-hi, no? Cau, però tu tranquil·la, que ja hi soc, no? A mi m'ha passat, eh? Algun cop de dir a algú a la cua del supermercat o de dir a algú, tranquil·la, no passa res, respira. I girar i negar-se-li els ulls. I dir-me, és que no puc més.
Perquè hi ha molt esgotament, també. Hi ha temporades que dormes molt poc, estàs molt esgotat. I a l'estar esgotat estàs més sensible. I si a sobre és allò de... I, a més, al voltant sempre tens algú que ho fa molt bé.
Ja.
És més fàcil que et vingui el que ho fa bé a dir-t'ho que no el que està com tu. Per això, potser quan veus una mare que està desesperada o no sé què, li dius, tranquil·la, és que ara m'ha muntat el paller, no passa res, saps? O que em di, ostres, perquè sempre hi ha aquella persona que ho fa tan bé, que els seus nens mai se li descontrolen en un supermercat.
A mi a vegades em passa que estem a casa i les meves nenes també són molt actives i al final penso, bueno, si jo sóc activa, elles també són actives, vull dir, el cicle aquest...
Molt bé,
aquest,
acabes de portar una cosa que després la retorno.
El cicle aquest és, bueno, un darrere l'altre, així, tot rodonet, i a vegades vaig a casa amb mi germana i els nens allà tranquil·lets, suaus, i les meves allà saltant, i els meus pares no aguanten gaire, i ja es foten histèrics, fiquen tots histèrics, i llavors jo ja començo a marcar, i la meva mare, ja està bé, no les hauries de marcar tant, hauries de deixar passar més, dic, home, és que jo tinc dues nenes que són molt actives, i he de marcar més, i m'hi he de posar més, i els de mi germana sent com tres angelets. I llavors ara estic supercontenta perquè el petit Eli ha sortit bastant revolucionat. I doncs mira, el mínim vaig dir, ara fota't, sí, ho sento molt, amb la mà al cor, dic fota't, però aprèn i viu l'experiència, sent emocions, i enfada't i enrabia't de lo que se sent quan tens nens molt actius que intentes controlar o portar les situacions superbé i
que no
te limites, que no pots, i que te cataloguen d'histèrica. Per aquí, sense l'únic 3 anys, amb l'Alba no podíem entrar a moltes botigues ni farmàcies perquè era anar a liar-la, tirar-ho tot i això, a veure el que fas, a veure la resposta, si li fos la bronca, si li dones el crit. I un dia li vaig dir a mi germana, ho sento molt, però mira, t'he dit que et fotis i que aprenguis. I ja està.
I veuràs, tot
sí,
això.
I que a partir d'ara, clar, tens dos angelets i tens un dimoniet, doncs t'aguantes i mira, dic, si vols, dic, ara sóc jo la que t'aconsello, vols que t'aconselli? I diu, no, sóc molt aquella també és molt perfeccionista, també. Diu, ala, doncs ja t'ho faràs.
Ja t'ho trobaràs.
Ja t'ho trobaràs. I també me'n recordo el cas d'un dia sortíem d'una festa i la meva, la gran, em sembla, l'Alba tenia 4 i l'altra tenia, la petiteta tenia un any. I es van rabiar perquè tothom li va donar amb xupa-xup i ella, com que se n'havia menjat un, volia un altre, total, que la va liar. I em deia una amiga mare, que té la gran com l'Alba i té dues bessonetes, i va dir, no, jo tinc tot controlat. Mira, el que farem serà, com que la gran no volia venir, es va quedar en un lloc i jo allà, protectora, vaig a buscar. Diu, no, estigui tranquil·la, queda't aquí en un punt, que ella et vegi, ens quedem aquí parlant i llavors ja cedirà. Però clar, era allò ple vent que feia un fred que déu-n'hi-do, i 20 minutets allà esperant i jo estic ja fins al... per no dir-ho, ben...
Sí, ben escalfada.
Ben escalfada, fred, això ben escalfada. Mateix, i al cap de poc va cedir, no? I diu la mare de les bessones, diu, no, perquè clar, ja, des de que me va néixer les bessones la gran se m'ha descontrolat, però mira el supernani i tinc molt en compte les actituds, el que he de fer, el que no, i clar, jo li deia, pues clar, jo me sento superrara, com la histèrica, com la... que de seguida m'enfado, que perdo la paciència, i al cap de poc la nena va creuar el carrer i li diu a la mare, Elia! I jo... li dic, mira, vaig pensar per dintre, fota't, però en aquest cas m'has demostrat que tu el que m'has dit és
sí, poc
cert.
Que al final
sí,
tots
sí.
Paquem del mateix.
I és allò que clar, li vaig, en aquell cas li vaig dir allò, el copet a l'espatlla, tranquil·la, que sí, el que estàs passant. Sí, vull dir, feia 20 minuts que ella m'havia dit a mi i jo després li vaig dir a ella, no? Estàs allò de dir, ai, estic tranquil·la perquè veig que tothom som iguals.
Sí.
I per mi és guai o per mi és superexigent o per mi és perfecte que vulguis anar, tothom passa del mateix i tothom peca del mateix.
I em sembla que està bé poder fer això, és a dir, d'alguna manera dir, va, ajudem-nos tots, no? I està molt bé el que et fa aquesta mare de dir, prova això, que a mi em funciona, no? I de la mateixa manera, tu dir-li a ta germana, si no el vols el consell, és igual, a mi això també em funciona, no? Però sense aquest rintintint de... jo, mira, que bé, sinó senzillament, escolta, mira, això em funciona, anem-ho a provar. Per anar acabant, faré una mica el resum. No ens sortit pas masses coses, sobreprotectores, nervioses, diem, per no dir histèriques, va, val? És a dir...
Suavitzem-ho.
Així em sentiré més tranquil·la, més bona, com a mare.
I vèncer certes pors, que això és difícil per la pressió social, és a dir, sí que noteu aquest enjuïssament de la pressió social, no? Que opinen i que aquesta sensació de que constantment, no constantment, però que ens miren i valoren la nostra actitud com a mares, no? I això també us faria portar nervis i, per tant, apropar-vos a l'equivocació en aquest sentit. Noies, deixem-ho aquí. Us emplaço per un altre programa que continuaríem parlant d'això, però també d'un altre tema, que ja l'enganxarem, que seria continuar parlant de què és el que feu malament com a mares. També podem dir, encara que no hi siguin, què és el que fan malament com a pares, i els pares. I després us acompanyaré, perquè jo crec que va molt lligat amb com reaccioneu amb aquelles actituds personals del vostre fill que us treuen de polleguera. Allò, és que en aquests moments no el trago. Però això ho deixem pel proper programa. D'acord?
D'acord.
Moltíssimes gràcies i per haver vingut, i ens trobem res d'aquí molt poquet. I gràcies a vosaltres, a oients, us deixo amb el conte, com cada dimecres, amb les companyes que venen darrere. I res, ens veiem el proper dimecres. Una abraçada.